En els propers 50 minuts coneixerem personalment un santcugatenc o santcugatenca compartint els seus gustos musicals i personals. Música entre amics, amb Joan Ballbé.
Em podria dir el seu nom i cognom, sisplau?
Pilar Jafaell de la Penya.
Lloc i data de naixement?
Lloc Barcelona, el 9 de maig de 1963.
Des de quan a Sant Cugat del Vallès?
Des de que vaig fer 8 anys.
Ha estat civil?
Casada.
Número de fills o filles?
Tinc un nen i una nena bessons, de 8 anys.
I quina és la seva professió, sisplau?
Variada. Faig doblatge, actriu de doblatge, ràdio i comercial.
Per cert, quants idiomes parla vostè?
Doncs parlo català, parlo castellà, parlo francès i una mica d'italià i d'anglès.
Les seves aficions?
Doncs m'encanta la cuina, m'encanta menjar, m'encanta la música, m'encanta el teatre, m'encanta el cinema, m'encanta llegir, m'encanta viure, m'encanta ser mare.
I ja que li agraden tantes coses, mar o muntanya?
Mar i muntanya.
Les dues coses, no té una determinació, una cosa especial.
A vegades més el mar i a vegades la muntanya, però el mar potser em tira més per una qüestió de vida, perquè em va portar així.
I quin és el seu menjar preferit?
Ai, que difícil. Doncs començaria per un bon gazpacho i acabaria per qualsevol guisadet.
Quin nota es posaria com a comensal?
Com a comensal?
Sí, sí.
Un 10.
Un 10. És menjadora.
Soc una gran comensal.
I com a cuinera?
Un 5, 6.
Vaja, una miqueta descompensant, no?
Sí, perquè tinc un molt bon paladar, però m'encantaria saber cuinar molt millor.
Quina és la cosa més estranya que heu menjat? És que n'heu menjat alguna cosa estranya, que jo digui...
Sí,
no.
El cuc aquell famós del tequila. Per una trampa que em van fer.
Però se'l va menjar.
Sí, clar, quin remei.
Una ciutat o un país per visitar?
En aquests moments?
Quan vulgui.
Em convides?
Home, jo què més voldria?
Ara mateix m'aniria...
Què més voldria poder-la convidar a vostè?
Ara mateix m'aniria a Costa Rica, però si allò voté pronto ara mateix, a París.
París. Per cert, qui porta dins del seu cabasset o bossa?
És un mal dia perquè m'ho preguntis
això, Joan. No, però una mica així per sobre. No cal que ho tregui tot, sisplau.
Més o menys per recordar-me, És que és un cabassot, ja ho he dit.
Ja, és un cabassot. A veure, si s'apropa pel micròfon...
Una bossa ecològica.
Una bossa, sí.
Dos moneders. Un mòbil, una agenda, un necessari, un diari...
Bé, ja en tinc prou, gràcies.
Unes pastilles, uns caramelos, uns mocadors.
Prou. Per cert, toca algun instrument musical?
Tocava la guitarra i ara la tinc una mica deixada.
Per cert, Pilar, ens podem tutejar?
Evidentment, ja tardaves.
Música entre amics, amb Joan Ballbé.
Pilar, moltes gràcies per ser aquí a aquesta conversa entre amics que ens portarà 50 minuts. Intentarem conèixer-te una mica, o intentaran conèixer-te aquells que no puguin conèixer, doncs més a nivell personal. Coneixerem una miqueta la teva carrera com a dobladora, la teva carrera com a mare, que és una carrera difícil, i més tenint dues criatures tan encantadores, que a més ho va saber-ho fer, dos alhora. I a més a més, nen i nena, escolta'm, bona feina a tots dos, eh?
Sí, una bona feina.
Per part teva i del teu home.
Escolta, doncs... gràcies a tu, Joan, perquè em fa molta il·lusió tornar a casa sempre, en aquesta casa que em va fer néixer com a locutora professional i em va educar en aquest sentit, i sempre és una delícia tornar a casa.
Sí, perquè la Pilar doncs, va començar doncs, al carrer Sant Antoni, tu també,
sí,
no? Al carrer
clar.
Sant Antoni, on hi ha actualment el centre de recuperació Susana Nicoletti.
Sí, sí,
allà teníem nosaltres el nostre primer local.
Ben petit.
I érem en Ràdio Sant Cugat, 91.7
sí.
De la FM.
Sí, senyor.
Ja fa 29
intentava
anys.
Intentava l'altre dia recordar-me el telèfon. Perquè ho dèiem tantes vegades i ara no me'n recordo. 674.
Ui, no sé.
Ja no me'n recordo d'aquell telèfon.
Ja no me'n recordo. És que fa...
Algo 71, em sembla que acabava.
Sí. Mm. Jo no ho sé, però ja el buscarem. Intentarem buscar-ho.
Doncs quins records, Joanet. Quan vam començar en aquella casa, jo me'n recordo la prova que em va fer el Màrius, imagina't. I el Paco García, van ser qui em van fer les proves. I me'n recordo que vaig entrar cridant. Només cridava, i tinc aquesta prova, llàstima, mira, no sé on la deu tenir, perquè la tenia en Revox. En Revox, que hi ha gent que no es deuen recordar ni què és el Revox.
El Revox era com una cinta d'aquelles magnetoscòpiques, però amb una cinta a lo bèstia.
Sí,
doncs, però bé, abans d'arribar a la ràdio, a veure, comencem a parlar una miqueta del teu primer descobriment de la música. Què s'escoltava a casa teva quan tu eres petitona?
Mira, de moment això que està sonant és un gran record, perquè això ho escoltava molt el meu germà gran, que em porta 10 anys, el Búho, que li diem, el Joaquín, i sempre tenia posat l'Elton John. Però a part de l'Elton John, a casa se sentia moltíssima música francesa, perquè els meus pares eren molt addictes a la música francesa, Edith Piaf, Jacques Brel, Moustaki, tot això. Se sentia moltíssim a casa meva. De fet, jo vaig estudiar al Liceu Francès i, per tant, estàvem tot el dia amb això. Amb això.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire j'espère sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche.
Aquesta cançó era una de les cançons preferides de la meva mare. I teníem la col·lecció sencera de l'Edith Piaf, i quan no se sentia això, érem variopins, a casa, perquè sentíem això i podíem sentir el Lou Reed al mateix temps, el Take a Walk on the Wall Side, doncs això també se sentia. Però jo m'he criat amb la música de l'Edith Piaf, del Jacques Brel, de Moustaki, constantment, és com un déjà vu constant a la meva vida, i de fet em continua perseguint, que d'això parlarem més tard. Els projectes de vida, doncs, m'ha portat una mica amb l'Edith Piaf també.
Jo els bus d'aquí, la Metec.
Aquí. Em recorda molt a les meves germanes. Estàvem a l'habitació de casa, que compartíem l'habitació, les tres germanes. Som sis germans, tres nens i tres nenes, jo sóc la petita, i les meves germanes, que eren molt revolucionàries, tenien posat els ous a Moustaki tot el dia, i aquesta cançó és com gravada en sangre.
Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins.
Els Ors Moustaki, que no fa gaire, doncs va venir a visitar Sant Cugat, i per mi va ser una emoció molt gran, Joan.
Home, i va estar també molt relacionat amb l'Edith Piaf, naturalment. Va ser el gran amor de...
Va ser un dels
grans amors de l'Edith Piaf.
Perquè si algú tenia Edith Piaf com els Ors Moustaki, és que han sigut uns grans amants.
Sí.
I van tenir moltíssims. I els Ors Moustaki era més jovenet que ella, evidentment, i va prendre molt d'Edith Piaf, però sí, van ser grans amants i grans amics.
Llàstima de la mort que va tenir l'Edith Piaf. Una miqueta al final d'una estrella...
Per cert, quina pel·lícula més maca.
Sí. Piaf, la recomanem.
I tinc l'honor d'haver participat poquet en aquest doblatge d'aquesta pel·lícula, i és una pel·lícula brutal. Ella està absolutament posseïda, la noia...
L'actriu és que fa un canvi increïble.
Perquè és una noia guapíssima, i és que s'assembla molt, li van fer una caracterització estupenda, i a més ella canta a la pel·lícula, perquè ella canta molt bé, aquesta noia, i a més la pel·lícula... Jo crec que reflexa molt la vida de l'Edith Piaf, i jo, si no l'han vista, li recomano a tothom que la vegi.
Es diu Piaf, precisament.
Piaf. No, es diu...
Com es diu?
Mom,
la Mom.
Que és el que li deien amb ella, la Mom.
Com il te plera de choisir.
Però altres estils musicals, doncs, han marcat una miqueta, doncs, la teva vida, doncs, musical... Charles Aznavour.
Home, això ja és una miqueta ja més grandet. Aquí ja comença la meva adolescència.
Sí, ja arriba...
Anava a casa de la Nathalie, companya del Liceu Francès, francesa ella, evidentment, i la seva mare escoltava molt el Charles Aznavour, i em vaig acostumar a casa seva a les tardes, que anava a jugar o a parlar, perquè quan ets adolescent Jugar, no,
no
jugues gaire.
No, parles més.
Parles molt i escrius i cantes. Jo amb la Natalie cantava molt i em va ensenyar doncs, a cantar a Charles Aznavour i a Barbara, que és una de les grans amigues també dels Os Mostaquí, que és l'autora, que poca gent ho sap, de l'Aigle Noir, de l'Àguila Negra, que canta també...
La Maria del Mar Bonet, sí.
Doncs va ser la Natalie que em va ensenyar a apreciar a Charles Aznavour, que a casa meva també se sentia, però més a casa de la Natalie, per això et vaig demanar que la posessis.
Però, sens dubte, si hi ha un cantant doncs, que t'ha portat, doncs, crec, especials records, em sembla que possiblement sigui aquest, no? Cançó per a uns vells amants.
Bien sûr, nous une des orages.
Jo crec que aquest home... I és una cosa que ara que existeix al YouTube, que jo crec que és un dels regals que ens ha donat les noves tecnologies, jo he tingut la sort de poder veure concerts de Jacques Brel, d'Edith Piaf, de Charles Aznavour, allà, no?, davant a un pam de nas, i veure com actuava aquesta gent. Jo demano a tothom que li agrada la música de cantautor i que vulgui aprendre a cantar, que escoltin en YouTube aquesta gent, i en aquest cas, a Jacques Brel.
Doncs l'escoltem amb Le Bonbon.
Vinga.
Amb el Carmelet, no?
Le Bonbon és, sí,
és un Carmelet.
És un Carmelet o un petit... avec du chocolat.
Sí, una petita xocolatina. Una xocolatina.
Sí, una llaminadura.
Ah, exacte. Le Bonbon, com
Le Bonbon.
Le Bonbon. Je vous ai apporté de bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Mais je vous ai apporté de bonbons, j'espère qu'on pourra se promener, que madame votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains à 8 heures. Moi, je vous ramènerai. Quel beau dimanche, allez, pour la saison. Je vous ai apporté de bonbons.
És al·lucinant sentir-lo, sí. És que sembla que està interpretant. Per això dic que si podeu veure-ho al YouTube, veure, per exemple, com canta el No me quito pau, aquesta cançó, o tantíssimes, veure'ls realment aquesta expressió, com cantaven, perquè la chanson française durant molta època anaven tots vestits de negre, tant Edith Piaf com Charles Aznavour com ell, els Os Mostaquí inclús, no? Anaven vestits de negre i era només l'expressió de la cara, era brutal.
Era com una mena de sense anar amb la cara pintada, com un mim.
Quasi bé, mira que era lleig, perquè era un home que de guapo no tenia res.
Però què té a veure això?
Però era l'expressió que feia aquell home cantant, jo crec que des de les coses més meravelloses que he vist, com Leo Ferré, per exemple, quan canten, aquells primers planos que els hi feien, jo crec que hi ha molt poca gent que pugui aguantar una cançó amb aquesta potència i amb aquesta energia, no? Jo recomano realment, s'aprèn molt, eh? Al YouTube s'aprèn molt.
I naturalment no cal dir que la Pilar és una enamorada de la música en francès, perquè ho està demostrant-ho, perquè la tinc davant i és que té la mateixa cara doncs, que jo, que ets puc agafar un primer pla d'ella doncs, veient doncs, la satisfacció que té d'escoltar aquesta música.
Molt, molt.
Però anem amb més propostes, ja una miqueta parlàvem de la teva adolescència i entre altres doncs, podríem dir que tenies, crec que predileccions per un autor especial.
Sí, això també s'escoltava a casa meva. I això ha continuat seguint-me a la meva vida. Però per què? Per què Joan Manuel Serrat i per què aquesta música? Doncs a l'escola.
És en Miguel Hernández.
Clar, a l'escola escoltàvem i llegíem a Miguel Hernández. Vaig tenir una professora que era de la família de Moliner, del famós diccionari.
Sí.
Doncs ella era de la família i era una professora que estimava amb bogeria a Miguel Hernández i vam estar escoltant els seus poemes a través de Joan Manuel Serrat, qui no? I em vaig embalesar, evidentment, i me sabia tot el disc de memòria.
Que, per cert, l'any passat va treure un segon disc, sí, del Miguel Hernández, sí, el Joan Manuel Serrat.
Preciós, per cert.
També és molt
maco. A més, amb una contundència diferent, perquè, clar, ja amb l'edat que té Joan Manuel... Doncs...
Han passat uns quants anys,
sí,
eh? Perquè això em sembla que és del 72.
I no sé què dir-te, eh? Jo no sé amb quin dels dos em quedaria, fixa't.
Home, evolucionem tots, no? Fem una miqueta...
Però aquest és tan meravellós que no sé, per això t'ho dic, que no sé quin, amb quin em quedaria. Si em puc quedar els dos, millor.
Escoltem una miqueta aquesta nana de cebolla.
Manchada de azúcar, cebolla y hambre.
Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso.
Bé, estaríem escoltant aquesta cançó molta estona, però jo vull que ens expliquis més coses teves. En aquest cas, tu has tingut algun grup en el qual has estat un fan o has estat una seguidora d'aquelles que dius és que aquest és el meu grup, aquest és que jo sempre allà, no sé, no
he tingut etapes, eh? Però si puc parlar d'un grup que realment em va marcar la meva joventut, era Supertramp. Jo trobo que ha sigut dels grups més potents que ha donat la música.
I va ser molt seguidora o has estat molt seguidora del Supertramp?
Vaig ser molt seguidora, vaig anar a veure'ls en directe a Barcelona quan ja portaven uns quants anys, quan quasi estaven a punt de separar-se, que no els hi perdonaré mai.
El que s'hagin separat?
Mai els hi vaig perdonar. Igual que Radio Futura no els hi he perdonat mai, doncs aquests no els hi vaig perdonar perquè per mi van marcar la meva època d'adolescent i ja no tan adolescent, i els meus primers amors i totes aquestes coses.
Però també vas tenir una època que em sembla que ja estaves a la ràdio, que estaves molt relacionada amb un grup molt especial. Escoltem.
Quin camp.
Des de Terrassa. Els més divertits de tot el Vallès, eh?
Si alguna cosa ens agraïa a la ràdio va ser el poder conèixer en Quimet, en Miquel, i de fet vaig ser novieta del Navarro, o sigui, del pianista, o sigui, imagina't fins on va durar l'amistat.
Els Guapachacombo.
Els Guapachacombo, a més vaig participar en discos d'ells, i després em vaig convertir en la seva massagista. Anava tots els bolos de Guapachà, van ser molt triomfadors durant molt temps, eh? Van venir a Sant Cugat, que sempre em deien venim a Sant Cugat, i sempre ens donen a l'escenari de l'Arbre, que era allà a la plaça Barcelona.
Sí.
I sempre els donaven aquella plaça. I hi havia els Arbres al mig i tocaven amb els Arbres al mig. Jo crec que ha sigut un grup emblemàtic al Vallès i fora del Vallès, a Catalunya en general. I trobo també que em sap molt de greu que ho hagin deixat córrer, perquè penso que ara, avui en dia, Guapachà tornaria a triomfar segur.
Home, van tenir la cançó Niña, que va ser tot un èxit, que va ser tot un èxit a l'estiu.
I tant.
Va estar en la mateixa línia de no te vayas a la, no, quan vayas a la, no te deje la toalla quan vayas,
sí,
a la playa,
sí,
dels Puturro de Fuà,
sí,
o d'altres grans.
Home,
que...
van tenir moments esplèndids. Jo crec que va ser un grup tremendo, perquè clar, és que eren uns músics brutals. El Xavi Navarro va ser president del taller de músic de Barcelona, vull dir que no era una tonteria, eren músics com a la copa d'un pino.
I cançons que ens refereixen personalment amb el Chocolate per Tutti, el programa de les mones d'aquí, d'aquesta emissora, ens serveix de sintonia, o la pizza
ecumènica.
Ara, exacte, no em sortia ara.
Vull dir, jo vaig participar amb ells en un disc.
Amb el Game Over.
Amb el Game Over, jo feia la màquina sexual aquella. Tot.
No l'hem trobat, mira.
No, no l'hem trobada.
La tinc en vinil. Però clar,
jo també.
La tinc en vinil, però clar, com avui en dia, com deien allà a la Sarsuela, aquella, les coses adelanten, que és una barbaritat.
Que és una barbaritat.
Ara ja el vinil... Doncs,
clar, doncs jo els hi he demanat personalment que es tornin a juntar el Ricky, el Quimet, el Navarro. Dic, per què? Per què no es torneu a juntar? Que seria fantàstic. Van arribar a fer programes de ràdio, van fer de tot.
Sí,
I de tele.
Van fer molta cosa.
Eren molt bons.
Ai, aquests també diu que no els hi perdones, no, això, els germans Auxerón?
No, el que passa que són tan macos, i a part de que el senyor Auxerón és un senyor, bueno, és tot un filòsof i tot un mestre, i realment en solitari està fent coses fantàstiques i ha fet molt per la música aquí a Espanya, i bueno, i és una amant de Catalunya, de fet té una casa aquí, vull dir que a vegades se'l veu per aquí pel Marc Antic donant voltes. És un home meravellós, però Ràdio Futura va marcar l'època, jo crec, de tota la joventut de la meva època, i jo crec que va posar la música nacional molt alta.
L'Escuela de Calor i el Tonto Simón.
I em recorda molt a la ràdio, perquè jo ho punxava, clar, tot això, clar. Parlant... I de fet, sí, això és com que la vida et posa sempre... Les coses no passen perquè sí. El meu home va estar tocant amb el germà del Santiago Auxerón, amb el Goyo, i van fer un grup junts que es deien Les Males Hierbes, i mira, després ens vam trobar parlant, i resulta que els dos érem dos fans dels Radio Futura acérrimos, saps?
Esos ojos detrás del cristal son dos negros cautivos cruzando el mar. Por la noche estaré solo en la selva. ¿Qué voy a hacer?
Ara anem a parlar una miqueta de la teva etapa a la ràdio. Jo et vaig a posar un fragment de...
Quina por em fas?
Bé, no sé si surts tu, perquè aquí surt molta gent, però és, per exemple, i ho vam passar una vegada, què passava minuts abans, o sigui, segons abans de que comencés l'emissió de Ràdio Sant Cugat, els 91.7 de la FM. Tot era a punt, al carrer...
Sant Antoni.
Carrer Sant Antoni, i el primer, involuntàriament, que es va acostar per antena, era això. Ah, no, aquesta... Perdó. Ara,
això era quan començava l'emissió.
Ara.
Ai, cielos, prueba la voz, sale bien.
Sílvia, aquesta és la Sílvia.
Ai,
que mona.
Ai, los males.
Ai, la pobra. Jo vaig aprendre molt de la Sílvia. Molt,
Aquí sejant.
Aquí sejant.
Això pots dir.
Guardar-la i sobreixada, ja ha escalat la terra.
Quina il·lusió, Joan, perquè això ho fèiem amb una il·lusió. Ningú tenia ni idea de ràdio.
No.
La Sílvia sí que ja venia de Rubí, sabia. Però la majoria no teníem ni idea. Ens vam criar i ens vam fer en aquesta casa, no?
I aquí picant els micròfons.
Érem un desastre.
I després va venir això de la primera emissió, que ja va ser quan ens vam posar seriosament a començar. Quant de temps va ser tu a la ràdio?
Pues vaig començar el 83 i el 86 vaig marxar i vaig entrar a Ràdio Club 25 a Terrassa, i vaig estar a Ràdio Club 25, Ràdio Melody, i després ja vaig baixar a Cadena Catalana. Vull dir que vaig estar uns 4 anys aquí ben bé. Sí. Hombre, Earth, Wind and Fire. Sí, punxant discos, i era de les poquetes dones que va fer Ràdio Club 25, i això es punxava molt.
Era l'època del Superfran, i també, naturalment, hi havia l'època d'en Cat Stevens, no?
Ai, el Cat Stevens...
Què va passar amb el Cat Stevens?
Ai, el Cat Stevens és la música del meu primer amor, però clar, això és abans de tot el que estem dient.
Cat
Stevens era quan jo tenia... 17 anys.
Perdona,
16 anys.
Estem fent una miqueta la banda sonora de la teva vida, eh? En definitiva és això.
Cat Stevens va ser la banda sonora del meu primer amor. I el meu nòvio, el Pepito, doncs li agradava molt el Cat Stevens i em va regalar el seu disc. I per això me'n recordo molt. Espero, si està por ahí, doncs molts records del Pepito, que ja sé que està casat, que té fills i que és molt feliç.
Bueno, igual que tu.
Igual que jo.
No té res a veure.
No res.
Però sempre...
Al contrari, quan ens trobem a vegades pel carrer, que alguna vegada ens hem trobat a Barcelona, les coses de la vida, no? Doncs molt bé, recordem amb molta estimació aquella època.
Que millor que quedar bons amics i tornar a parlar i ja està.
I tant.
Però també ha marcat una miqueta la teva història musical, doncs, persones, no sé, com podríem dir, per exemple, en Luis Eduardo Aute.
Mare meva, i tant. Luis Eduardo Aute va ser gràcies a la meva germana Teresa, que... me'l vaig empapar de memòria, i perquè la meva germana només escoltava això durant una època, i per mi va ser molt, molt fort, perquè em va acompanyar durant molt temps a Luis Eduardo Aute, fins que un dia li vaig fer una entrevista a Radio Terrassa, i pots imaginar-te, jo que l'idolatrava, i encara es va confirmar més la meva idolatria, perquè és un home excepcional, un home d'un carisma espectacular, una bellíssima persona, i em va ajudar molt perquè estava molt nerviosa i va ser encantador. I a mi el Lluís Eduard Dauter, doncs, penso que és un poeta i un pintor extraordinari. I m'agrada molt.
Jo el vaig conèixer quan va venir aquí a Sant Cugat amb els Camaleons i van tenir també la sort de gravar, etc. I va ser molt, molt amable, molt, cap
és
problema.
Un pedazo de professional.
És un d'allò. Que, per cert, saps que ha composat una cançó en català que havia promès a Gràcia.
Què dius, Anna?
Sí, sí, havia promès, i canta en català. Et faig un fragment.
Ai, sí, que fa gràcia.
Doncs mira, escolta'm. Això és la darrera producció de Lluís Eduard Dauter i en català. Sento que te'n vas
i et perdo.
Aquell és íntim
amic de Joan Manuel Serrat.
I també han col·laborat. S'estimen
amb Rogeria,
molt. Molt han col·laborat junts.
S'estimen molt.
Cap aquí ja no ets la mateixa. No sé què serà, però no et sé reconèixer. Observo els teus ulls mil mirades que esquiven la meva, que busca una llum amb les teves pupil·les i et prega respostes a cada perquè. Però endevino en tu un afany per fugir i no vull pas...
Què et sembla?
Quina dicció que té, és perfecta, no?
És descobrir un...
Oh, m'ha posat la pell de gallina, tu.
Doncs mira, la cançó, aquesta és una de les cançons, però la que també ha composat pels veïns de la plaça Rovira és aquesta. Dedicada exclusivament allà on fa els seus concerts, a Gràcia. A la plaça Rovira. Va prometre fa anys i ha comprat la seva paraula. Lluís Eduard Dauter, eh?
De vegades els somnis viuen la realitat, i a l'invers hi ha vida que fa real o somiat, com aquesta nit dolça d'un agost embalats pels carrers fent la festa que em transporta al passat. Que em transporta al passat.
Però ho fa superbé, eh?
Està molt bé, de veritat.
Oh, jo la vull, això. farà part ara de la meva nova sintonia de vida, perquè
doncs,
ho trobo fantàstic.
M'agrada que hagis descobert aquesta altra faceta de...
Per aquest bombó que m'has donat.
Aquest bombonet. Però ara vull parlar d'un altre bombonet dins de la teva carrera professional. Com entres dins del món del doblatge?
Doncs a través de la ràdio, justament. Estava un dia a Radio Melody, el que era abans Radio Vallès, que després se'l va quedar al senyor Salillas de Radio Club 25, i un dia estava, un diumenge, un dissabte, estava fent ràdio i un dels meus companys, que després va ser el meu company de vida durant molts anys, el Paco Leiva, doncs em va presentar un noi que feia doblatge. I li va dir, escolta, per què no li fas una prova a la Pilar? I aquell mateix dissabte va trucar per telèfon amb un estudi i va dir, escolta, com t'aniria que demanéssim a fer-li una prova a la Pilar? I van dir, sí, sí. I vaig anar un dissabte a fer una prova i el dilluns ja estava treballant.
I què has fet al llarg de... Recordes el primer que vas doblar? Recordes? O és
sí,
difícil?
Una pel·lícula de la Claudia Cardinale. La prova va ser amb Claudia Cardinale, justament. O sigui, imagina't l'honor que era per mi i la vergonya que va passar, perquè l'anècdota va ser molt bona, perquè jo pensava que els gestos també s'havien de fer. I clar, el tècnic es pixava de riure, perquè jo feia els gestos de la Claudia Cardinale i que li fuma una bufetada brutal al company de rodatge, i jo li vaig fumar la bufetada al pobre noi que precisament m'estava contractant, vull dir que li vaig quedar bé. I li vaig fer una bufetada, bueno, ja veus el tècnic, que diu, escolta, el soundtrack no s'ha de fer, només has de fer la veu. Però és que jo feia els gestos igual, tot, és molt bo.
I per tant va ser una miqueta aquesta prova de foc la que et va portar dins del món del doblatge.
Doncs des del 87 que vaig començar i compaginava ràdio i doblatge fins avui, que ho continuo compaginant.
I fent veus de tots tipus, perquè has fet dibuixos animats.
Faig,
encara faig. És que a vegades, clar, a vegades sí que dius, és la Pilar, però a vegades dius, ho és o no ho és?
Hi ha un personatge que m'agrada molt, que als nens els hi agrada molt, i que surt molt a TV2, i que és uns dibuixets que es diuen Arthur, i que són tot d'animalets que van a l'escola i que fan la seva vida. Jo faig un bulldog Doncs que és una mica brutot, és una mica, no et diré borderline, però que quasi bé, perquè és molt brutot, molt burro. Ara això sí, toca la flauta, no, perdona, el saxo tenor impressionantment bé, i és molt brutot i parla així una mica, saps? Jo em dic Binky Barnes i sóc molt bo, però tothom es pensa que sóc molt bèstia i no és veritat. Aquest és el Binky, que l'idolatro perquè porto 10 anys fent el Binky.
Déu-n'hi-do. Sí. Com surt el fet de... Com t'escullen per fer unes veus? Has tingut que fer una mena de càsting de veus?
A vegades es fan càstings.
Com es fa això?
No es fan els càstings que jo penso que s'haurien de fer. Penso que el càsting hauria de ser una cosa molt més oberta i malauradament no és així. Són a vegades molt tancats. A vegades és la pròpia major, la pròpia productora que vol doncs, determinats veus i fan proves, però generalment els directors, si ja portes molt de temps, evidentment, i ja et coneixen, faran una mica, doncs, mira, la veu de la negra aquesta li anirà molt bé a la Jefael, o ja per la teva característica de veu, més o menys ja col·loquen...
Això passa com el Crosses, que fa tots els negres de la tele.
Exacte.
El Crosses. Sí. El Crosses fa tots els negres de la tele. Sí, tots sí, són sí, el Crosses, sí. O el doblatge de pel·lícules.
Sí.
On surt un negre, allà està el Crosses.
Sí, 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 és veritat. Doncs això passa una mica que ja ens agafa una mica per característiques. Jo la sort que tinc, la sort o no, perquè a vegades dius, a lo millor si m'hagués tingut la veu més fineta i fes d'allò faria més protes, no? Més protagonistes. Però tinc la sort que toco totes les tecles. Jo faig des de nens de 8 anys, generalment dolents, són nens, com et diria...
Doncs nens així perquè com que tinc la veu una mica trencada, doncs no fa gaire veu de bon nen, no? Aleshores sóc nen entremaliat. I des de nens així, senyores una mica més grans, senyores ja una mica més grandetes, saps?
I no t'ha tocat, no sé, fer diferents veus en una mateixa pel·lícula?
Sí, i tant. Aleshores m'agafen per un... Em diuen, bueno, truquem a la Jefael perquè la Jefael com que ens cobrirà els ambients i a més farà el paperet aquest. Doncs sí, m'ha passat molt... I ja, bueno, amb el Binky em va passar una cosa molt curiosa perquè vaig arribar a fer la mare del Binky i el Binky. I era una mica kafkià. Aleshores feia la primera pista feia el Binky i a la segona pista feia la mare. Però sí, sí, ens passen coses curioses, eh?
I una pregunta que possiblement molta gent es fa. Vosaltres veieu tot de la pel·lícula només els fragments no. Que us toquen.
Generalment, si fas una protagonista, cosa que no m'ha passat gaire sovint, doncs sí que sols veure quasi tota la pel·lícula, perquè la prota surt a quasi totes les seqüències. Però, si no, tu vas a fer directament el teu rotllo.
Els takes, no? Es diuen
clar,
takes, no?
Els takes, i a tu et convoquen, que això és el CG, i després tens els teus takes.
Records d'infància, l'amor, l'amistat, a música entre amics.
A menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacció.
Home, no podem deixar de parlar dels seus fills, naturalment. Com els veus tu dins d'aquest... Els veus dins d'aquesta professió o no els veus orientat?
Bé, a mi m'han sorprès els meus fills, perquè quan jo feia el programa aquí de Pares i Nins eren les veuetes del Pares i Nins, i quan els vaig portar aquí a la ràdio a gravar, els veia amb una templança absoluta. I no es tallen, són pallacitos com sa mare. En aquest cas, no, quan diuen que neixen ja que se parecen, doncs els meus fills s'assemblen absolutament al seu pare, no a mi, gràcies a Dios. I sí que s'assemblen amb el rotllo artístic tant a son pare com a mi, perquè el seu pare és músic i els hi encanta la música. I dintre de la professió han fet els seus pinitos en doblatge i els seus pinitos en ràdio, però jo no els penso apretar en absolut, és a dir, que es decantin pel que vulguin, jo el que vull és que siguin feliços.
I a nivell d'estudis van bé? Perquè és una cosa que es preocupa molt els pares, els estudis dels fills.
Sí, sí, jo crec que com sempre deien tots els pares, a mi m'ho deien sempre a l'escola, pourrait mieux faire, podríem fer una miqueta més del que fan, però déu-n'hi-do, és que els apretem bastant, entre els extraescolars i totes aquestes coses, déu-n'hi-do, van bé.
Que eso no se toca.
I també, doncs, més músiques, en aquest cas. Em sembla que una miqueta la música celta també ha marcat una miqueta dins de la teva vida sí? personal un què. Què representa per tu, en aquest cas, la música celta?
El meu marit.
El teu home.
El meu home és un amant de la música celta, de fet té... té música feta amb molta reminiscència de música celta. Ell ve de l'Aragó i ell va tenir un grup de música, com deia, ha tingut diversos, però va fer música fusió, música aragonesa amb música celta. Sempre que fa alguna composició hi ha el celta pel mig. Li agrada moltíssim la música celta. De fet, el nou disc que ha tret ara, My Beautiful Laundry, hi ha...
Que, per cert, quina edició de luxe. He vist l'edició.
És maco, eh?
Molt maco, eh?
Bueno, pues ja sabeu. Mira, estaran amb la Jessica, em sembla, el divendres en directe a presentar el disc i tindreu opció de sentir-lo. Hi ha una cançó dels Bee Gees brutal que està en música barrejada amb música celta, que és la Stayin' Alive, que és divertidíssima. I la gràcia és que ell de l'anglès no en parla gaire. És curiós, que li agradi tant la música celta i després l'anglès l'ha deixat... I ell amb la pinta que ha d'irlandès, que no pot amb la seva ànima. Però per això, per mi, la música celta va ser una descoberta... amb la meva relació fa uns anys amb el Javier i ara fa part de la nostra sintonia vital, no?
Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo...
Ai, aquesta cançó, Joanet, em toca la fibra, perquè és una mica la idea que jo tinc sempre que l'escolto, que és la Noa i en Jo Manuel Serrat, la definició de com vaig conèixer una mica el Javi, perquè jo vaig estar 2 anys amb la Carboneria, portava jo la Carboneria, que ara es diu el Cafè de la Mirna, em sembla.
Està al carrer Villar.
Villar, exactament.
Número 3 o...
Número
9.
Doncs, número 8, perdona.
Sí, perquè és parell.
Sí, i vaig estar 2 anys explotant la Carboneria, que el Miquel em va donar aquesta oportunitat, el Miguel Fierro va ser el dueño durant molts anys, i vaig estar 2 anys. I ell vivia davant, va ser com vaig conèixer el Javi. Aleshores, aquesta cançó em recorda una mica amb ell, i... perquè aquesta cançó després era la nana que jo posava als meus fills per dormir-los en el braçolet. O sigui, imagina't si ha donat de si aquesta cançó.
Però tornem una miqueta a la teva etapa de la ràdio. Tens alguna anècdota així que recordis de cop i volta? Aquelles...
Tinc moltes anècdotes. Jo me'n recordo i mira, el company que està amb nosaltres ara, el Fabri, t'ho diria, perquè me'n recordo quan estàvem allà al carrer Sant Antoni, que feia una calor horrorosa, però no teníem aire. I era l'estiu, i feia una calor, i parlàvem de la festa major, i me'n recordo que estaven el Fabri i el Pere, i jo havia d'entrar després, i jo ens anàvem ventant i tirant-nos aigua freda pel cap. Aquesta és una de les anècdotes que reia. Mentre ell feia el programa, jo els anava venicant. Però després la que tinc és que un dia va ploure molt, va haver-hi unes inundacions molt bèsties a Sant Cugat, i jo estava sola a l'emissora, em van ensenyar com es posava la...
La borrassa,
com es deia, la ràdio aquesta, bueno...
Sí, la que dèiem nosaltres, la borrassa, el generador.
El generador elèctric aquest, elèctric, no, que era com los barcos, ¡venga! El teníem allà posat, i jo havia de cobrir una notícia, no havia fet noticiaris en ma vida, vaig trucar als trens per explicar, bueno, que expliquessin què s'havia de fer, si s'havia d'agafar el tren, si no, què passava a Rubí, què passava amb les escoles. Bueno, va ser un moment molt tens per mi, però ho recordo amb molta passió, perquè allà jo crec que va néixer el meu instint periodístic de dir espavila't com siguis, i no tens medis, no tens res, però t'has d'espavilar i has de donar la notícia, sigui com sigui, no?
I una miqueta dins de la teva activitat com a dobladora, ara en què estàs treballant? Que estàs amb alguna cosa fixa o estàs fent alguna...
Estem pendents ara de que torni a sortir la segona època del Downton Abbey, que és una sèrie anglesa fantàstica, tipo Arriba y Abajo, i que ha sigut una de les sèries més cares de la televisió anglesa, i que doncs és una... Jo la recomano perquè és una preciositat, us la podeu baixar
d'internet, es pot veure directe també, sí.
Sí, és Antena 3, i ara estem esperant la segona època, perquè suposo que ara a l'octubre tornarem a començar els 13 següents capítols, i jo tinc l'honor de fer la veu de la cuinera, que és brutal, és una cuinera amb un molt mal caràcter, és una senyora gran, típica irlandesa, i con muy salida de tono, i que es passa el dia cridant, i que he tingut la sort que Manolo García, doncs, fill, em va agafar per fer aquest doblatge, i és, ha sigut el meu regalet de l'any passat i d'aquest.
Ahir vaig estar veient uns fragments, i precisament un fragment on trobava una màquina d'escriure i embolicava un problema perquè una de les noies... Ara
sempre passen coses.
Sempre. Jo he recuperat un trosset, em pensava que eres tu, però no. Però bé, recuperem 20 segons d'aquesta sèrie i en continuem parlant.
¿Acaso debo recordarte que muchas jóvenes sueñan con un puesto en esta casa?
Y cuando presente mi renuncia me alegrará saber que una ocupará mi puesto.
¿Crees que esperaremos hasta entonces?
¿Es usted quien contrata y despide, señorita O'Brien? Eso corresponde al señor Carson y a la señora Hughes.
Ya es suficiente. Voy a tocar el gong.
Grans veus de companys, i realment per nosaltres és un orgull. Tant Anglaterra com aquí ens han felicitat per al doblatge i estem molt contents. Ha sigut un elenco d'actors impressionant, com hi ha el Jenner, bueno, hi ha molts companys boníssims, i estic molt orgullosa de pertànyer a aquest equip.
Hi ha algun doblatge que hagis dit que malament ho vaig passar-ho aquí, quina mala sort, allò que hagis tingut que fer moltes repeticions, allò dius, és que no me n'en sortia, al final me'n vaig aconseguir sortir, però és que...
Més que malament, va ser pesat. Quan vam doblar ara em sortirà, com es diu aquest... Ja em sortirà, que és una pel·lícula molt bèstia de l'època de les quàdrigues i d'allò que vam tenir que cridar el Maximus, muerte, com 40 vegades perquè era quadrifonia, és a dir, eren 4 vegades la mateixa pista. Gladiator, ara em surt.
El de la bombona botana, vaja.
Sí, que a més el Gladiator s'assembla molt al meu home, tot s'ha de dir, s'assemblen, molta gent diu que semblen germans, és veritat. Doncs...
El Russell Crowe.
El Russell Crowe, sí, quan em vaig casar amb el Javi tothom li deia, t'has casat amb el Gladiator, i ell deia, a mi m'agradaria semblar-me a la cartera, no precisament a la cara. Doncs realment va ser molt pesat, va ser un doblatge pesat de moltes hores, repetir moltes seqüències i cridant perquè s'havia de notar, doncs, que hi havia la presència de milers i milers de persones, que ho vam cobrir entre 20 persones repetint banda a banda, tira i un altre cop.
I canviant veus cada vegada o sempre les mateixes, o es feia alguna ajusta? Allò
no,
que us fessin canviar una
jo
miqueta.
Jo recordo que vaig tenir que fer una vella, molt rebella, que no tenia ni dents, i el part següent, doncs, tenia que estar cridant Gladiator, però clar, no podíem dir Gladiator, perquè és el nom, i dèiem, doncs, muerte, me'n recordo tota l'estona, muerte, muerte, però això cridant constantment, i em vaig quedar fònica, me'n recordo que aquella vegada ens vam quedar tots afònics.
Ja que parles del teu Russell Crowe, què et recorda això?
Ai, mi Russell Crowe, el dia del meu casament, no em recordo això.
és la banda sonora de...
De Cirque du Soleil.
Cirque du Soleil, amb aquest Alegria.
Alegria, que a més d'aquí poc tornen aquí a Barcelona. Jo m'he fet fan absoluta del Cirque du Soleil, trobo que és dels espectacles que s'han de veure.
Sí, i tant.
I
ara amb una pallassa catalana.
Ah, sí, és veritat. Bueno, estan fent una cosa molt maca, la gent del Cirque du Soleil, perquè estan agafant gent autòctona de cada lloc on van.
Hi havia hagut un pallasso de Rubí, el Leandre, havia estat amb el Cirque du Soleil durant dues temporades o tres, havia estat, i bé, va agafant gent d'aquí.
Agafen gent, sempre on van agafen equip, per exemple, l'equip de cuina i l'equip de menjar i tot això són d'aquí, quan venen aquí, ho dic perquè hi ha amigues meves cuineres que estan treballant amb ells, i gent doncs del voltant, diguem-ne, de la feina, doncs també agafen gent d'aquí, equip d'aquí, de gestió, i després agafen gimnastes i tot això per ajudar-los, sí, en els espectacles. I aquesta música en concret m'agrada perquè va ser l'espectacle que vaig anar a veure, justament amb el Javi, i va ser la sintonia d'entrada del nostre casament.
I bé, arriba el moment de posar el punt final amb una cançó que m'has demanat tu, una música... Que diu que el millor està per arribar, no?
T'anava a dir una de l'Edith Piaf, perquè l'Edith Piaf m'havia marcat molt a la vida, que era el no rien de rien, no rien de rien. Però aquesta jo crec que defineix una mica totes les èpoques, és a dir, la ràdio, perquè aquest, el Grover Washington Jr., el vaig conèixer justament en aquesta casa, i va continuar quan vaig estar a Ràdio Club 25, i perquè el que diu és preciós. I a sobre el canta una dona que a mi m'encantaria semblar-me, que és la Patti LaBelle, que trobo que és de les cantants de jazz i pop, perquè té de tot, aquesta dona, i és brutal.
Doncs Pilar, un plaer haver-te tingut aquí en aquesta música entre mi. T'hem conegut una miqueta més, aquells que no et coneixien possiblement, i hem passat una bona estona recordant cançons, èpoques...
Jo m'he sentit molt jove, eh?
Que sí? Jo també, perquè he recordat aquell any que vam començar a dir cosetes per l'antena de Ràdio Sant Cugat.
I mira on estem.
I mira on som, home. Macos, amb fills...
Hem retornat al redil.
Alguns ja amb nets, escolta'm, han crescut tots, eh? Tots sí. Estem fent grans, però...
L'esperit és el mateix.
Clar que sí, l'esperit de la ràdio no s'acabarà mai.
I el millor està per venir.
I el millor. Moltes gràcies, un petó i una abraçada.
A tu, una abraçada ben gran. On the road ahead, do you know, there's a new life there. Waiting there. Give me the world, and I'll give you heaven. Love will set us free. As long as we believe, the best is yet to come. Show me your smile, I fill it with laughter, that will light your mind. As long as we believe, the best is yet to love will set up.
as we believe the best is yet to come. Baby, don't you know that as long as we believe the best is yet to come.